Misteris, el més divertit és un món d'encís, un país encantat on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar, travessar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem-la a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camiamé a tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem a caçar la bola del drac, ens durà la sort, no es pot escapar. Anem a trobar la bola del drac, serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Bueno, senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, encara està buscant les boles. Hola, què tal?
Hola.
Què tal?
Bé.
Fenomenal?
No.
Vale. Què te passa?
No.
T'has fotut?
No.
Com ha anat el cap de setmana?
Bé.
Vale.
Hi ha hagut una part positiva i una no tant.
Ah, atenció. Pep Vergés ens explicarà que hi ha hagut una part positiva i una no tant.
Sí. La no tant és el Barça, comencem per aquí.
Ah, bueno, ja. Hosti, que raro això del Barça, eh?
Ja.
Jo no vaig seguir el partit, però...
Jo sí,
no,
vaig jugar tot.
Hosti, tio, quin forfar de jugar bé i no marcar. No.
Bueno...
Postes, i postes.
No, i després, arribar esgotats al final del partit.
Mm.
Que...
Mm.
Bueno. En fi, i la part positiva és que vaig anar a dinar a casa d'un amic meu que va preparar un dinar fantàstic.
Això després del Barça?
No, abans.
O sigui, va ser dissabte...
Al migdia.
Al migdia vas dinar i després vas veure el Barça a casa de l'amic, també?
Sí, home.
O sigui, gorrero total, gorrón total.
Home, però érem molts, encara quedava beguda.
O sigui, que l'amic va tenir a bé de dir, avui veiem el Barça-Madrid a casa meva.
Nosaltres només marxem quan no hi ha beguda.
El derbi.
M'entens? I quan s'acaba la festa, s'acaba la beguda.
Aquest és el problema. Les begudes...
Però normalment en
la bebida mata.
Normalment en tenim molta.
L'alcohol mata.
Sí, però...
I llavors, clar, com que no... Que
no s'acabava.
No marxes fins que no s'acaba, no s'acaba mai.
No, no, llavors després a mitja tarda ve marxar.
I agafes el que agafes.
Però,
agafes...
clar, vull dir... Hosti...
Ai... Més amb aquella cosa, oi, de dir, oh, jo...
Sí, perquè s'ha jugat bé i al final amb 25 minuts fatals...
És molt de Madrid, això. Bueno, recordem que d'on les dan les tomen. L'any passat vam ser nosaltres, a partir de tornada de la Lliga, la segona volta de la Lliga, que van guanyar el temps de descompte, gol, a més de Kessié, si no recordo malament, després de que el Madrid li anul·lessin un gol i que semblava més aviat que ens guanyarien 1-2, i pim-pam-pum, alegria, alegria, van guanyar nosaltres.
Sí, sí, sí. Sí,
que mira, l'alegria per a barris, tu, escolta, uns dies guanyes... Això és molt frase típica, uns dies es guanya, uns dies es perd. És molt... El futbol és així, podríem dir. No
sí,
hi ha enemic
però...
petit. El partit s'acaba quan xila l'àrbit. Coses d'aquestes. Un clàssic que... Bellingham molt bé, el primer gol, no? Vaig veure més el resum.
A veure, Bellingham no m'ha fet res.
Fins jo tenia raó, per això feia l'hora. No em siguis Bellingham. Jo sabia que el Bellingham...
No feia res, res. No va fer res en tot el partit.
Perquè
igual, Vinícius no va fer res.
Perquè
res.
Gavi el va marcar i
a part d'emprenyar. I llavors va fer un xut boníssim. Jo crec que Ter Stegen arriba una mica tard.
Bueno. Era una canonada.
Era un canyardo.
I, a més, suposo que des del punt de vista de l'Ester Stegen...
Estava sol, és que estava sol.
Sí, però la pilota sortia com l'Araujo marcava i la pilota, segons diuen experts que estaven a darrere del Ter Stegen, diu que aquella vora era molt difícil de veure, que va ser un canyardo.
I després un altre d'aquells de rebot, que ve un rebot d'un jugador...
Molt típic del Madrid, que estava allà...
I a Bellingham, que Bellingham es veu que porta 5 o 6 gols de rebot.
Bueno, però porta, em sembla que 14 partits, 13, 14 gols. 13. O 13 partits, 13 gols, no?
Sí.
Bueno, això ho diríem del Messi, diríem que molt bé.
No, bé. No, és que, escolta, a mi m'agrada.
Bon fitxatge.
Però que, vull dir que no va fer res. Que dius, home, fa d'aquells partits que és el puto amo i tal, però no.
No, però està allà. M'han dit que molt bé el Fermín.
Molt bé.
Hem descobert una nova... Fermín Selección.
Fins que es va esgotar.
Bueno, es va esgotar perquè el Xavi el va canviar, però algunes veus expertes diuen que... Jo no vaig veure el partit, eh? Jo m'he fixat en les tertúlies i les... Ui. Que potser ell va ser el partit. O sigui, van treure el Fermín i es va acabar el partit.
El problema és que diuen que estava molt cansat.
Bueno, clar, és que el
Xavi... Ell i Gavi estaven esgotats.
Home, és que van marcar...
Que, clar, canviar el Fermín, que és un perill, va davant...
Sí.
Pel...
Potser hagués canviat el quatre, que l'hagués ajudat. Clar, l'Oriol Romeu, pobre, és que, clar, xaval ve de Girona, tampoc no...
No, però a més, clar, ell havia controlat... No va donar un passe bé, això també és veritat, pobre Oriol.
Perquè són les festes de Sant Narcís, també.
També, això passa.
Estava despistat, el xaval, i no va ser el millor dia. L'havien de deixar que anés a les barraques, tu. Que gaudís i del Sant Narcís i de les atraccions i tal, perquè no estava centrat.
No, és que clar, bueno, aquest nano si no té el De Jong...
El De Jong?
Sí, si no el té, el De Jong al mig del camp fa la feina.
Ah, el De Jong davanter de l'any passat.
No, i llavors aquest, pues, llavors fa contenció. Ja, però si ha de ser allò que crea el joc...
No van ser uns canvis afortunats, vaja. Tot i que s'havien de fer, però no van ser afortunats.
I un altre que no va jugar en el Barça, però va jugar en el Barça B,
sí,
que és el Guiu.
Sí, el Guiu.
Guiau. Doncs el Guiu... que, bueno, el primer partit que va jugar amb el Barça, directe dels juvenils,
sí,
va marcar un gol, i ara el primer partit que juga amb el Barça B, directe dels juvenils, marca un altre gol.
Doncs així tornant-lo a fer debutar, redebutar el Barça i que torni a marcar un gol.
No sé, és un nano que marca gol per partit.
Clar, però sempre i quan debuti. Ara, com que ja ha tornat a jugar amb el Barça B, que ara torni a jugar al Barça normal i marqui contra la Real Sociedad. Bueno. I després tornem-lo a fer jugar al Barça B perquè torni a marcar i així ell anar debutant.
Clar, home,
perquè dos partits seguits ja no marca.
S'ha d'ajudar al Barça B.
Sí. Zona Zàping has de rescatar la de, el recull de guiaus, guiuius i horrorós.
Horrorós.
Tenia molta raó aquell senyor que deia que en realitat el que fa és molta mandra d'abordar qualsevol repte lingüístic en català. I si és igual que el castellà, és igual, fa molta mandra. I ja està, perquè és català. I a lo millor alguna, fins i tot hi ha gent que ho fa de bona fe, de dir, ara vull adaptar-lo perquè els catalans estén contentos con lo que yo hago. I es lien, s'emboliquen a adaptar un nom que no necessita adaptació. Guiu. G-U-I-U. Guiu. Com deia aquell senyor. Però aquí... Lo digo bien en català, Horrorós. Total. Barça Bàsquet també va perdre l'últim segon.
Futbol sala, que també.
Futbol sala també. Jo, per part de la penya, ni en parlem, perquè estem...
Que també va perdre.
De 30 contra el Saragossa. Horrorós. Bueno.
Un simivir.
Sí, a més, una llàstima, perquè just l'any que té més canterans, però clar, necessites gent que doni suport també dels bons, dels que cobren, entens? I de moment sembla que els estrangers no acaben de...
No acaben de rodar.
No sé. Puf, clar, és el que deia, no sé qui, un veterano, deia, bueno... Crec que el Tomic ho deia. Bueno, sí, clar, és que tenim xavals i fan tot el que fan, però som els veterans els que hem de tirar el carro. I de moment la penya, i que no tira. Quina por.
Bueno, ja. Què hi farem?
Sí, mira, sí.
La mitja d'edat del Barça, aquest partit contra el Madrid, era 21 anys,
No.
La mitja d'edat. I ja Ter Stegen i Gundogan.
Avui sentit tertulians, habitualment merengonetes, que estan acollonits de lo que ve al Barça, de tot el que està pujant al Barça. Que està pujant una generació de nanos que, a més, han demostrat que amb les lesions dels tòtems de Jongs i de Pedri... Per cert, Pedri ja es lesiona més que el negre que teníem, aquell, no?
Que hi ha marca.
Hi ha marca, no, allà?
A Brighton.
A Brighton. No que el...
A l'Ansu Fati.
No que l'Ansu Fati, que també, sinó del...
El Dembélé.
El Dembélé. Si quasi el Pedri està més lesionat que el Dembélé.
Sí.
Pràcticament fas números.
Pues que a més,
sí.
No sé, té lesió muscular i estira 3 mesos o 2 mesos, com si fos...
És un nano fràgil. En aquest sentit, i teòricament menja bé, no? I tot sí, bé, ja sí, no tenim l'excusa. Diu, bueno, és que abans, recordo quan va arribar el Guardiola a Can Barça, el primer que va fer va ser fer-los dinar tots a Can Barça. Entrenaven i dinaven. I el Messi, vale, el va fer jugar, el va deixar jugar als Jocs Olímpics, però després, com va venir, va dir, ara, re de pizzas i re d'històries. El Messi lesionava molt, recordem. Sí. Tenia moltes lesions. I va ser deixar de menjar pizzas i començar amb verdureta, eh? I
bueno, de fet, es va perdre la final de la Copa d'Europa perquè estava lesionat.
Perquè estava lesionat.
La del Eto'o i el Ronaldinho. Sí. Aquesta se la va perdre.
I Guardiola va posar ordre. Mongeta, tendre i patata, nens, aquí. Aquí s'ha de menjar verdura. I ja està.
Bueno, aquí el que passa és que, clar, avui he sentit un senyor que parlava de Cristiano Ronaldo. Mm? Es veu que té una disciplina?
Sí, clar. Com el Lewandowski.
Però brutal. Té una disciplina, sí, diu, sí, que per això no es lesiona gairebé mai.
Tots aquests...
I té, sí, sí. Vull dir que el tio, els exercicis que ha de fer, tal, tot, qual, arriba el primer als entrenaments. Sí.
Tot, així està.
Bueno, així està.
Amb aquest aspecte sí que serà tot el que vulguis i tot el capritxós que vulguis, bueno, però cuidar-se el primer.
I és molt bo, i està marcant, sí, sí, molts gols també a la Lliga aquella àrab.
Lewandowski també, tres quarts, perquè Lewandowski van anar per ell, el van cascar el turmell, li van lesionar amb una patada.
Jo no crec que l'altre dia ho hagués de sortir.
Ni targeta groga, jo tampoc. Però potser el Xavi va tirar de galons, va dir, mira, ara els que cobreu molt, i Rafinha, que jo cada cop el... Jo crec que està una mica desquiciat, Rafinha, que està veient ja que té un xaval de 15 anys i a mi no mal, que li està prenent el lloc, que té un altre xaval, té un munt de xavals joves que estan per allà, que li prenen el lloc, i el nano ja no...
Home.
No ho acaba de tenir clar, això.
Clar, és que
I no està demostrant res. Últimament no està demostrant gaire cosa, el Rafinha.
Bueno, això li va passar al, com es deia aquell, que teníem...
Ah, sí, el negre, com va venir Busquets.
Amb, sí, el Busquets li va passar el mateix. Ui, va dir, bueno, sí, tu, sí, jo no estic per sortir de... aquí...
Guardiola va dir, pues vale.
Pues vale.
Pues ahí te quedes. Sí, sí, tot i que va estar més temps del que ens pensem, eh? Ui, no recordo com es deia.
Toré,
efectivament. Alguns deien Iaia Toré.
Bueno, pues la iaia del Toré.
Però és que potser es deia Iaia Toré. No ho sé. Potser algú va preguntar precisament a la tribu...
Bueno.
Tribu, bé. Tampoc.
Però és un tio que era, sí, molt, sí, bo, sí, però clar, hi havia el Busquets que estava fenomenal.
Va venir un xaval del Barça B que es deia Busquets i això el va desquiciar. Com un xaval del Barça B... O del Fe. Com un xaval del Barça fer, em pren el lloc. I sí, li van aprenent fins que no va aguantar-ho i va començar a jugar malament, efectivament, perquè no aguanten. Jo no sé, Rafinha, si va per aquí la cosa,
perquè... No és mal jugador, eh?
No, és molt bo.
Però...
Va ser un gran fitxatge. Que passa que, clar, ja tornem amb el mateix, no? Tenim tota una sèrie de nanos que estan pujant. No sé qui ho va dir en l'assemblea del Barça, de que tindrem un problema d'aquí un parell d'anys. Quan tots aquests nanos es consolidin, són boníssims, i els haguem de renovar els contractes. I, evidentment, no a la baixa.
No, però ja cobren el seu, eh?
Ja, bueno.
No, bueno, però un milió i pico o 3 milions ja cobren, eh?
Però
molts.
És que seran estratosfèrics.
Però, clar, per un nano de 17 anys que cobri 2,5 milions d'euros, tu, a l'any, hòstia.
Ja, però oferint-te 15, com li oferiran a tots aquests, bueno, he vist que el Barça, sí, però. I, de fet, què li va passar al Barça en l'anterior etapa? Que, evidentment, tenint el millor equip del món, vam tenir que pagar el millor sou del món. Els millors sous del món. I, esclar, evidentment això, doncs, com que després no vas atrevir a fer les baixes que havies de fer, perquè tenies contractes llarguíssims, amb indemnitzacions, evidentment, grossíssimes, doncs així ens va anar. Així ens va anar.
Bueno.
El que hi ha. Però no, el mercat és el que és. I tenir la competència que tenim ara d'equips estat i no sé què, tindrem un problema, eh?
Bueno.
Tindrem un problema dels grossos a l'hora de renovar aquesta gent. Però bueno... Però clar...
Encara en tenim descampats, no? En Sofati està escampat.
Sí, sí, podem... sí.
I ara està jugant bé, veu, eh?
Sí. Home, clar, perquè s'està... Però tot i així és suplent, eh? No ho posen de titular.
Bueno, perquè va rotllant. Però l'altre ja va marcar un gol tipus en Sofati i va donar més assistències i...
Sí, sí, però el tenen com això, com la solució B de... Vinga, el minut 60 i pico entres.
Si comença a marcar, el trauran d'entrada.
Però potser la seva virtut és aquesta, sortir fresc. No, perdona que t'interrompo.
No.
Digues el que...
No m'és igual. No.
Digues.
No, és que m'és igual.
No, digues.
No, ja no tinc ganes de parlar més d'això.
No. Va. No, home, que jo hem començat... Aviam, el Barça ja està, no? No ens fustiguem més, no? I què? Endogan, ara és el tema del dia, no? Que l'Endogan reclama que els jugadors...
Gundogan, no Erdogan.
No es diu... Com es diu? Gundogan?
Gundogan.
Ah, és que ja tampoc no estic molt identificat, eh? No tinc els cromos. Ja no compro els cromos, jo, dels jugadors. Gundogan. hi ha el Lewandowski, que jo sempre li deia el gran Lewowski, el confonia pel de la pel·lícula, que clar, aquest noi pues, està molt cuidat i molt tot, però amb 35 anys, després de no jugar durant 4 partits, el fots allà, el rovell de l'ou del partit del Madrid, Xavi, està bé, no? Però, ostres, no sé, bueno, quasi que alguns diuen, bueno, pues haver fet aguantar els que hi havien, que estaven rodats, i mira, aguantar, que a veure si sona la flauta, perquè, clar, no van ser cap solució. Bueno, és igual, va, vinga, ja està, toro passat. El Barça no va jugar malament, però és veritat que estem a 4 punts, i compta l'Atlético de Madrid, que ningú en parla, i té 2 partits pendents, eh? Bueno, ara ja va jugar un. Però, clar, es pot posar líder amb el Girona i el Madrid, directament, si guanya el partit que li queda.
És així.
Li queda un partit contra el Girona, em sembla que és, precisament. Vull dir que, ojo amb l'Atlético de Madrid, que tiqui-tiqui, de moment ja ha passat el Barça. La Real Societat, si ens dona un susto al seu camp, que ens el podria donar, pot passar el Barça. I, bueno, haurem d'espavilar. Insisteixo, que els tertulians, per això més crítics amb el Barça de sempre, avui estaven advertint-nos de que el Barça, evidentment, ha de donar el pas endavant, però si el dona, té un equipàs. El Barça té un equipàs.
I ho han demostrat.
Pues
vinga. Ja ens faltaria un delanter centre com el Fo.
Bueno, no tenim aquest brasiler fitxat.
Ah, sí.
Però no el podem fitxar perquè no tenim diners.
El Roque, sí, ara vindrà el gener.
Sí? Però què, un mecenes d'aquests? Perquè si no, no tenim un duro.
Està lesionat.
Ah, vale, doncs així que aguantem-lo fins a l'estiu.
No, està lesionat, té una lesió d'aquelles llargues.
Vale, però ja
ara ja vindrà.
No, sí, té una lesió llarga.
No, perquè ara acaba ja.
Tot i que el nano, fins i tot, ha arribat a declarar que, bueno, que si hi ha d'esperar a final de temporada, cap problema. Evidentment, el club del Brasil, encantadíssim, de que el Barça li respecti el jugador fins a final de temporada, i tots contents. I a lo millor el Barça s'estalvia uns dinerets, també.
Però pensa que amb els preus que hi ha avui dia en tot, a veure, ja no es paga tant com es pagava abans, eh?
Bueno,
però
si venen els àrabs, ara.
Sí, bueno, vols que vinguin.
Estan muntant una lliga conya.
A on?
Al seu país.
Mira, jo vaig veure l'altre dia un partit, el Khalil Gildalan,
bueno,
va marcar un tio i el de l'equip contrari l'abraça. Es veu que ells són amics i estan allà per perdre el temps.
Pues, i per cobrar.
Però, vamos, vaig veure els porters, diuen que la lliga aquella on està el Messi, però no, i aquesta...
No, això és el Miami i tot això, vinga. Home, aquesta és per passar-s'ho bé.
Bueno, però vull que aquesta dels àrabs, nen, hòstia...
Però no dona les pilotes d'or una altra vegada i resulta que torna a ser pilota d'or Messi. Però quina broma és aquesta?
Per què?
Home, Messi, pilota d'or, perquè per haver guanyat el Mundial.
Clar.
I
la Lliga Francesa.
Ja o sigui, el Haaland, que ha guanyat 2 títols de conya i tal, perquè pel fet de que sigui noruec i el seu equip no arribi al Mundial, no, ja no pot ser mai pilota d'or.
Però el Mundial, normalment, recorda Cannavaro i recorda molta gent. El Mundial dona molts...
Recorda Iniesta, que va ser campió del Mundial.
Allò va ser una injustícia, Iniesta i Xavi. Jo t'ho reconec. Però, per altra banda, el Messi ha guanyat la Lliga en França i la Copa del Món.
I quin va ser el jugador que va guanyar la pilota d'or del Madrid, que tothom encara es pregunta per què?
Cannavaro.
No sé, algun...
Un que venia d'Itàlia, que va guanyar la Copa del Món amb Itàlia.
I allà a Madrid no era transcendent.
Bueno, perquè era defensa i vam poder fer.
Vaya, pilota d'or.
Bueno, però nosaltres, els barcelonistes, estem contents. Tant la pilota d'or, el Messi, per mi, el Messi és meu.
Sí, home, clar. No, és del Barça.
És meu. Jo me n'alegro que Argentina guanyés el Mundial pel Messi.
Jo també, tots.
I després, bueno, de fet, tots els que estàvem, que érem també 8 o 9, aquests que ens reunim, grans menjadors i grans bebedors, vam gaudir, bueno, vam patir molt, però vam gaudir. I després...
S'ho mereixia.
I després tenim que... si li donen a l'Aitana bon matí, serà que els 3 últims anys li han donat pilotes d'or a les catalanes, a 2 noies catalanes. Mm-hmm. 2 a l'Alexia Putellas i ara a l'Aitana bon matí.
Que és boníssima. I Sant Pere Ribas, tu, què més vols?
Escolta, vull dir que...
Del Penedès, aquesta noia.
Per això, però vull dir que, escolta, tu, no podem queixar-nos.
No ens podem queixar, el Barça no es pot queixar. A veure.
I a mi el Messi m'agrada molt que guanyi, perquè els fa molta ràbia al Madrid que guanyi el Messi.
Però si a més haurien d'estar contents. No va ser el Madrid que va perdre aquest cap de setmana de femení? De futbol femení?
No
crec que el Madrid va perdre un petal.
Mira que m'he llegit a l'As, eh?
Ara miraré, perquè és veritat que costa una mica, tot això, però...
Hosti, és que no ho veus, eh?
Ho vaig sentir... És que jo la veritat, aquest cap de setmana he estat una mica atabalat i a sobre... això, que si es mor el lector de Friends, que si es mor el Jordi Vila... que amb ell per això han començat...
La Bola de Drac.
El cantant de La Bola de Drac, que era actor, era músic... de fet, va començar fent música, i ell ja té discos publicats, també. I fins que algú va fixar-se en la seva veu de baríton i va dir, hòstia, tio, però si tu podries també cantar sèries de televisió i de més. I va començar, doncs, això, doblant. I, a més, doblador. I, a més, un tio que tothom deia que quan arribava ell als estudis per fer un doblatge, els actors s'apuntaven fins i tot. O sigui, era més fàcil aconseguir grans dobladors en les sèries que ell doblava per lo divertit que era. O sigui, que hi havia grans actors que... Jo, això m'ho ha explicat... un jefe d'un estudi de gravació que conec, bueno, perquè jo conec, no? Tinc uns contactes i tal. I em deia que, diu, jo que soc la meva empresa doble sèries de televisió de dibuixos, quan jo trucava als grans que em dirien que no, perquè, bueno, llavors hauria allò, em preguntaven si hi havia el Jordi Vila. I si hi havia el Jordi Vila, s'apuntaven a preu més baix, perquè s'ho passaven de conya. Era un tio superamable. I gran doblador de sèries, com, per exemple...
Noto la presència d'una força, una força desconeguda que ningú...
El personatge de Dornkirk, de la visió d'Scalflowny, que tu, evidentment, ni saps ni jo tampoc, però que pels aficionats a les sèries aquestes d'anime es veu que és lo más de lo más.
El poder de la legendària Atlantis serà nostre!
Està molt bo. O, per exemple... Era el personatge de Mioga a la sèrie Inuyashasha, que, evidentment, tres quarts del mateix, que pels grans aficionats del Saló del Manga, era el top del top.
Sí, i la seva mare com era?
La senyora era veritablement esplèndida, la més bella de...
I el xafen. I aquesta era... One Piece! One Piece no et sona de res? No, de noves generacions, la sèrie de dibuixos One Piece és, ho és tot, perquè també és videojoc. I feia el personatge de Jinbe. Ara s'estem posant el dia dels nens joves, dels nois joves i les noies joves, eh? Que consti.
Perquè jo m'oposava a aquesta guerra!
I, per exemple, també doblava... el personatge de Bola de Drac Z, Dodoria. Per tant, no només cantava la sèrie, sinó que també doblava personatges.
Com et penses? Vols dir que esteu decidits a plantar-me cara? Un moment.
Que, per cert, molta gent aficionada a Bola de Drac d'Espanya diu sempre que els doblatges en català són els millors que hi ha i que fins i tot alguns s'han aficionat a veure Bola de Drac en català perquè, malgrat molts dobladors també doblen en castellà, altres no. I que els doblatges en català estan molt més ben fets que inclús en castellà. I que hi havia gent que s'aficionava.
Han sortit a jugar.
Hattori el ninja, et sona d'algo?
No, massa... a mi només em sona Shin-chan.
Doncs era aquest.
Bola de Drac també.
També, no?
El doctor Slut, aquell, no sé
què. Home, que també doblava un dels personatges.
També em sona.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí ja podem parar. Mazinger Z.
Va, hombre, Mazinger Z. Mira, va, et regalaré la cançó de Mazinger Z en català que ell cantava. La sèrie en la que vam aprendre sexe per infants.
El terror i la maldat.
Què deia l'Afrodita?
Pechos fuera.
Pechos fuera. Jo no sé si en català deia pits fora, però a mi m'enganxava gran ja i no...
És un robot indestructible, és impensible. No hi ha cap força al món que Mazinger pugui aturar.
Ara, sí senyor.
És un robot fort i valent, sempre lluita per la pau. En Koji és un amic amb qui sempre pot comptar.
Ole.
Molt bé, tu.
Ole, ole, ole. Un senyor que, per cert, era gran, ja. Tenia... va mort als 90 i alguna
cosa. Què dius?
Sí, sí, sí.
El feia més jove.
I que es va retirar als 80 i pico perquè la salut ja no li donava més, però, en canvi, el van fer retornar amb aquell Saló del Manga en el que es va fer un homenatge al Bola de Drac i van convidar el cantant original d'aquella sèrie, el japonès, i que van fer una actuació conjunta amb Jordi Vila amb 88, em sembla, 87 anys. I el tio va tenir arrestos de pujar allà de l'escenari i li van fer un bany de masses que el propi doblador, o sigui, el propi cantant japonès l'admira i que precisament ha estat dels primers que ha fet una piulada molt sentida amb la mort del Jordi Vila. Vull dir que era un... Perquè era un tio que es conquistava tot. Conquistava tota la gent que treballava amb ell. Una passada. A veure, va.
Però, Maxi, què fas? Para de fer...
Vicky el Viking! Aquesta sí, no? Era el personatge d'Ulme. Aquest. El de l'arpa, aquell.
Ens espavilem! Ben aviat l'apagarem! Ai, 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 ai!
Et sona Musclemen?
Ei!
Oh!
Torna'm tot això de seguida.
A part de que cantava la cançó Múscul, múscul, Musclemen.
He lluitat 2 dies per aconseguir aquesta entrada i he hagut...
I feia el personatge de Musculator.
Cada dia menjava 9 racions de carn en comptes de les 12 que necessito per conservar la forma.
Et sona Pipi, la sirena i el tritó del mar?
I els collons d'en Meli.
Va, bé, xaval, es feia el personatge d'Iro.
Hem d'anar a trobar en Medon.
Aquest era un personatge nou, no? Els collons d'en Meli. Va afegir-se posteriorment.
Escolta una cosa. Avui, en el dia d'avui, m'he assabentat.
Sí?
Digue'm a mi, que després em dius que no estic per la modernitat, que hi ha una cantant japonesa que és virtual.
Home.
Que es diu Miko, no sé què, en su suerte i roca. I, atenció, perquè es veu que la segueixen quantitat de gent i he vist actuacions en directe en palaus, amb estadis...
Amb holograma.
Amb holograma, i la noia canta i té el conjunt allà, el conjunt és de veritat.
Però ara ja n'hi ha moltes, és un fenomen, això.
Sí, però, hòstia, això d'omplir un estadi...
Els japonesos són... Bueno, els japonesos i la gent en general. Saps que la Taylor Swift és la cantant ara mateix més famosa del món mundial, que tu no la coneixes, ja ho sé, però vull dir que és la cantant més famosa del món mundial.
Et diré alguna cosa, el nom sí que el conec, però no he escoltat res d'ella.
Doncs resulta que de l'última gira, que va arrasar i va allò, va fer la pel·lícula de la gira. Doncs aquesta pel·lícula de la gira diuen que està recaptant més que la pròpia gira. I que la gent, quan va al cine, fins i tot hi ha gent motivada que s'aixeca de la butaca. A part de que quan hi ha, jo què sé, una pel·lícula d'Ava, la gent fa el karaoke i tal. No, aquí fan karaoke, però a més la gent, alguns motivats, corren fins la pantalla i toquen la cantant. Ojo al dato. Vull dir que estem una mica tombats, tots plegats, vull dir, però el món virtual...
Però, hosti, a més, he pensat que és el gran negoci... És que m'ha fet pensar que és el gran negoci del segle. És a dir, una cantant que no cobra...
Sí, sí, home, tu veuràs. Bueno, clar, cobren els creadors, no?
És virtual, per això...
Bueno, però els que han creat, que tenen el...
Clar, però aquests cobren,
cobren com la cantant.
Clar, però la cantant no cobra, perquè és virtual, pobreta, no pot cobrar.
No pot cobrar perquè no és ningú.
És un holograma.
Claro, és un zoom i
es mou per l'escenari i tal, com si fos de veritat.
Tot, que això ho van fer.
Això ho van fer fa molt temps amb un concert amb la Maria Callas.
Sí, que la van recrear.
Va cantar així una òpera i era un holograma.
Doncs pues perquè la gent es mou per les pantalles, no? Fa les relacions amb les pantalles. Doncs pues arriba un moment que tot és virtual i que la virtualitat ja és com si fossis de veritat. Ja està.
Però ara, hosti, és que arribarà un moment que no sabràs.
Ara, l'únic que, clar, la gent que corri cap a la cantant i la vulgui abraçar...
Un hòstia que t'hi caga.
La travessarà directament. Clar, que potser això els hi els omple, no? Vull dir, ficar-te dintre de la cantant.
Aquests japonesos estan molt raros.
Quin gust!
Aquests japonesos són molt raros.
Bueno, i no japonesos, insisteixo, que tot el món, la gent està en la pantalla amb la Taylor Swift,
Sí, però...
Tem tots una mica... Ara, tot ve d'allà.
Però, escolta, m'explicava un amic meu que havia estat al Japó, que diu, tio, hi ha unes botigues, que hi ha unes nines que són quasi... humanes, que valen mils d'euros, o mils, però diu, tio, clar, és que en una botiga que venen Mazinger Zetes i no sé què, Mazinger Zetes de 15.000 euros.
Sí, bueno, perquè són, clar, però edicions... és el mercat.
I després diu, hi ha també en una zona, però a l'aparador, diu, veus nines vestides de primera comunió. Però de primera comunió, diu, clar, a veure... I allò ho van a comprar homes.
Pues que habitualment... Home, no deixa
aquí
de ser...
Aquí prohibit.
La mescla, exacte. La mescla... Prohibit, no sé fins a quin punt vas a un sex shop i està prohibit el
No, un moment. Pues que compris una nina, no, normal i corrent. Però que compris nenes...
Bueno, clar, nines... No, perdó, adultes vestides de nenes.
No.
El tamany no sé quin pot ser d'una
nina d'aquestes. Ell, quan ho va veure, diu, vaig quedar esfereït.
No, clar.
Hi ha adultes que són com una persona.
Filen la llei, l'escletxa que puguin, per poder recrear...
Bueno, és que elles hi ha moltes allà al Japó, moltes noies van vestides així,
de
nenes.
Sí,
és veritat. I tenen 20 anys.
És una moda.
O 25.
Sí, és una moda.
Però, no sé, això... Bueno, a mi això de les nines, vamos, ni boig.
Bueno, de fet... de nines des de l'època primitiva, no? Que la nina és un element més social per aprenentatge de la idea dels nens i les nenes, doncs aprenen amb els ninos a comportar-se després en la vida real, no? I que, hi ha la reborn. No has sentit parlar de la reborn? La reborn no deixen de ser nines o ninos recreant un nadó o un nen petit, però amb una perfecció i amb un tacte i amb un tot que realment semblen semblen humans.
No, llavors jo no vull això.
Que s'utilitzaven molt per les pel·lícules, però sí. Que ara, doncs, això ja fa temps i temps que ha traspassat el mercat real de persones que, bueno, fins i tot a nivell de tractament psicològic es veu que ajuda a superar la pèrdua d'un nadó a través de la tàctica del reborn. Però que, evidentment, com tota la vida, hi ha gent que pel seu compte compra reborns i, bueno, doncs...
Val. Val, ja t'he entès.
Sí. Diguem que cadascú ho sabrà, no?
Sí. El problema és que la gent que es compra aquest, que pot substituir un cadàver s'ha mort, no creix.
Bueno, és que, o no, o que no tens crius i resulta que vols recrear
el però com vull jo comprar-me un reborn, per favor? Ai, un nen.
Tu no, però hi ha moltes...
I a més no creix, dones, no creix, no
bueno,
creix.
Pues allà, i per què? Moltes dones diuen, ai, veus, ara que em creixen pitjor, doncs...
Home,
i
pitjor
queden
no.
En petit. Sí, no ho dieu, això, com és el més animal, o quan, tan bé que et portaves de petit, i mira ara...
És llei de vida,
no
això.
No haguessis crescut mai.
Estic, és llei de vida.
Amb lo bé que et portaves abans.
Jo crec que els pares estan molt orgullosos dels seus
molts,
fills i filles.
Molts, però potser ja en que no, jo què sé.
I
no, això ni que sigui en broma, quanta gent ho ha dit, quants pares ho ha dit, sentiu-vos culpables. És que et portaves de bé de petit. De
home, clar, i els 0 anys també.
I ara me cago en dena, bueno. Ets un trasto. Ojalà no haguessis crescut. Bueno, va, escolta...
Per què des que ha vingut no ha parat?
També el Jordi Vila doblava el monstre Boo, de Bola de Drac Zeta. Vull dir que eren diversos personatges, aquí era tot pluriempleo. Més.
Qui són aquests dos
mags? No, aquell encara, espera, més.
El meu germà és escriptor i...
El detectiu Conan, no et sona, no?
Conan o Bàrbaro, sí.
Vale. Feia de Tomofumi Tanaka.
No.
Tomofumi Tanaka.
Veus aquest?
Ah, treballa en una empresa de seguretat. I només hi viuen vostès dos, en aquesta casa?
Però això ho feien per la tele.
Sí,
però
de fet la casa TV3. És meva. Clar,
jo
devia
estar, devia estar tot el dia lligant.
Home, és que TV3 ja té anys, eh? Ja té anys.
Però jo per què no veia això? Perquè era massa gran, no?
Hi havia Taro la Lirígena, també, que era una sèrie de dibuixos que feien a TV3. No et sona, no, tot això.
Bé, genial, gairebé ja està.
El nou Doctor Slump, aquest sí, però era la sèrie nova. El programa feia de Senbei Norimaki.
Ara que ja he arribat fins aquí, l'únic que he de fer és introduir les dades a l'automàquina.
Aquí és on creava el personatge.
Ara
perquè recordem
cosa,
que el doctor Slump tenia la nena, la Rare, em sembla que es deia, que feia, era el personatge principal que l'havia creat el doctor Slump. Era un robot.
Ja, ja, jo és que tot això no.
Sí, no. Bueno, doncs és així, en tot cas... és lo que... I també un altre que ens ha deixat. No sé si eres aficionat a la sèrie.
Molt.
Jo no. Jo sóc raro.
No. Era aficionat a la sèrie més tard.
Vale.
És a dir...
Si hi ha posteriors reposicions. Vaja, no el seguies, la sèrie,
no,
quan
sortien
els capítols.
No, una mica, un dia sí, però després... Mm. Una parella que vaig tenir, la qual encara ens veiem i tal, però era molt aficionada i em va anar posant... capítols i capítols i capítols, i em vaig aficionar, mira, claro. Em vaig aficionar absolutament.
Home, eren uns guions molt brillants.
Sí, i a més reies una estona i passaves una estona agradable.
I diuen que els actors, com que tenien bon rotllo fora del plató, això es traslladava a la gravació i que, per tant, la sèrie va tenir tant d'èxit perquè realment respiraven cordialitat. Una cosa, doncs, que... un intangible, deien alguns experts.
¿Visto eso, el comentario y el pellizco?
La verdad es que sí.
Vale, ¿te crees ahora que se siente atraída por mí?
¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Madre
el personatge del Chandler Bing, efectivament.
Phoebe lo sabe y por eso intenta hacernos alucinar. Es la única explicación.
Yo no sabía que tenía
vale,
tantos problemas.
Vale, pero ¿qué pasa con mi culo pellizcable y mi enorme bíceps? ¡Lo sabe!
Ara, el que sí és cert és que, clar, molta gent coneix aquesta veu. I aquesta veu no era la persona que ha mort.
No.
Per tant, hem d'anar al que era el protagonista, o el que és el protagonista, que es tracta de José Posada. José Posada ha estat sempre el doblador del personatge de Chandler Bing de la sèrie Friends.
Vale, puede que no sea una foto de nuestro primer beso, pero es una foto de mi beso con esta señorita. Del que por la cara que pones nunca te olvidarás, así que... ¿Qué tal si llevo a revelar las fotos ya mismo?
Pues aquest doblador és part de l'èxit, evidentment, perquè doncs, doblava molt bé la veu del personatge Chandler Bing. I, bueno, pues, hi ha molts... Bueno, molta... José Posada ha fet veus per moltes pel·lícules.
Supongamos que hubieras hecho bien y entregado a Jim. ¿Te sentirías mejor que ahora? No. Pensé,
me sentiria mal.
També feia el personatge del Nick Stocks de la sèrie CSI Las Vegas, per exemple.
La majoria de los escondrijos para llaves se sujetan con un imán que se desimanta con el calor de un incendio, pero a ver...
Bien.
Pel·lícules com Shakespeare in Love, fent el personatge de Ralph Films, és a dir, William Shakespeare.
Una dama cuyo espíritu es más grande que el océano.
Té veu d'anunci.
Sí, és que aquestes dolors tenen la veu molt impostada, xaval.
I ses copes.
Sí,
efectivament. Una muerte entre las...
O Interestelar, per exemple, feia del Matt Damon, és a dir, del personatge principal, el Doctor Mann.
Nuestro planeta es frío, inhóspito, pero innegablemente hermoso. Los días tienen 67 frías horas.
Era bona aquesta pel·lícula, eh?
Molt.
Las noches...
I el doblador dos també té la seva part de responsabilitat, tenint en compte que molta gent tenim encara la deficiència de no mirar automàticament la pel·lícula original, que seria el que tocaria apreciar, evidentment, la interpretació dels protagonistes. O fent de Jason Bourne, en tota la sèrie del mito de Bourne, totes les pel·lícules, les feia ell també.
Fui yo. Era mi trabajo. Fue mi primera vez. Tu padre tenía que estar solo. Pero tu madre apareció de repente.
O Spider-Man 2, fent del personatge de l'actor James Franco, és a dir, de Harry Osborn.
El premio Nobel, Otto. El premio Nobel. Y todos seremos ricos.
No me interesan los premios, Harry.
Pero usted necesita dinero. Necesita a Oscar.
¿A quién tenemos aquí?
Este es el amigo del que le hablé. No cateé ciencias gracias a él.
I efectivament tot ha vingut perquè feia el personatge de Chandler Bing, del Matthew Perry, a la sèrie Friends.
Va, que sembla el cinema de la setmana, aquesta. Sí. Sembla aquest programa, sembla el cinema de la setmana. Bé, bé, està
borrat, eh?
Sí, sí.
Vale, puede que no sea una foto de nuestro primer beso, pero es una foto de mi beso.
José Posada.
Esta señorita.
Que sempre ens apreciem els actors i no pas els dobladors, que són també gent molt bona. Tot i que ja insisteix... Es comença a fer la brama aquesta de... Que són de gente que imposta mucho la foto... I sí, a vegades tenen tota la raó del món.
Bueno, doncs aquest nano de Friends no sabia jo que es drogava i tot això.
Però que aquest nano de Friends que dius no sabies tu que es drogava, no. Efectivament es drogava.
I era alcohòlic.
I era alcohòlic. I va tenir encara una actitud molt, molt, molt valenta de que tot i que tastava la fama i l'èxit, i per tant quan ets tan famós i tan exitós costa molt de fer el pas endavant, i ell, de bon principi, era un tan bon tio que va reconèixer les seves misèries al públic. És a dir, que va aprofitar la confiança que el públic tenia dipositada en ell per sortir en entrevistes, en late night shows i tal, i confessar les seves addiccions, bueno, i les seves lluites.
Va ingressar 16 vegades, he llegit, sí, sí, amb centres d'aquests per deixar-ho.
Sempre ho
acceptava. I l'únic any que va aconseguir no prendre res va ser l'any que va guanyar el Grammy.
Sí, i a més, però diu que ja portava uns anys net. Això ho deia, que ja portava molt de temps net, i que, bé, doncs, el perquè ha deixat aquest món és com un misteri, i esperem que sigui un misteri per bé. És a dir, que si hi ha hagut recaigudes o el que sigui, pues,
sí, diu que han trobat
no cal.
Pastilles a casa seva.
No, diu que no.
Antidepressius. No, dic, però, drogues, no.
Deien, no.
Antidepressius.
No, bueno,
ho he llegit jo avui, ara, m'és igual.
Exacte.
La pena és que s'hagi mort amb 54 anys.
Exacte.
Aquesta és la pena.
La pena és que s'hagi mort.
I a més, bueno, i la Jennifer Aniston el va ajudar molt. Uh-huh. Eren íntims amics.
Sí, sí. Sí, sí. I sobretot per això, perquè els actors de la sèrie Friends van establir un vincle inseparable que va fer que tornessin unes sèries de remake, vaja, un retorn de Friends, gràcies a que tots els actors, van tenir bé. I que la consternació dels actors ha estat tal que, no sé si a hores d'ara han publicat la reacció, però fins a aquest moment no havien publicat res, perquè volien fer-ho tots conjuntament, com a família de Friends. No volien cadascuna per la seva història, no? Bueno, mira, escolta, que també en el món de la fama hi ha molt bona gent, i gent que, bueno, malgrat... cau a les misèries d'addiccions i històries...
Però són bones persones.
Pel ritme que porten i perquè en moltes
ocasions...
Bueno,
i aquest nano ja tenia tendència a depressions i...
Sol passar que els genis, perquè aquests molts actors d'aquests són genis, en les interpretacions, doncs, els hi costa encaixar en el món, alguns diuen real. I això fa que, doncs, passi el que passi. I ens quedem amb el bon rotllo de que va afrontar les seves addiccions, va confessar-les, va recomanar a tots els seus seguidors que no caiguessin, sisplau, com havia fet ell, que ell també doncs, tenia misèries i que, en tot cas, estava lluitant contra elles i que, últimament, semblava que sí, ell confessava. És el que anava fent com una espècie de diari, de dir, un dia més, net, un dia més, continuo net. I semblava que, últimament, estava aconseguint quedar net de tot. Però, bueno, queda aquí i ja està. O sigui que avui un homenatge pòstum a dos grans, el Jordi Vila, el doblador, actor, músic, i el Matthew... No, sí, el Matthew, no?
El Mateu.
És que sempre em confonc amb el personatge en si. Vull dir que, però bé, és igual. L'actor de Friends, ja està.
Què bueno, és?
No, jo no sé, entre el Barça que perd, la gent que mor i tot això, no sé si...
S'ha quedat un programa... O...
Sí, bueno, mira... Home, mira, enhorabona perquè comença un dilluns que dimecres és festa. Ah, mira.
Sí, demà és divendres.
Demà és com... Exacte. Demà és com divendres, efectivament. Xiu.
Bueno, doncs podríem fer dimecres, dijous i divendres, tio, per tot l'alto, eh?
Ai, mira, una altra sèrie que no me'n recordava, del Jordi Vila. Aquesta sí que la coneixes, tio.
Gadget.
Gadget! Feia el cantant de Gadget i també, crec, no sé si doblava ell el mateix inspector.
Ella digui ja, Inspector Gadget, malament rai. Hola, sóc aquí, Inspector
Gadget. Aquesta sí que la mirava.
Que sí?
Epa, aquest sóc jo.
Alguns deien que era una mica com l'inspector Clouseau.
Sí.
Era una espècie d'inspector Clouseau de Pantera Rosa.
Gadgetòfon! Gadget o barret! Mou, gadget, mou! Gadget, no veu! Salàstic o gadgets, vet aquí els bandits! No s'han d'escapar! I si les pifia!
També era el rei Harold, l'Hèrcules, el pare de la princesa Fiona de Shrek, també, que era el rei. L'Os Balú, també, del Llibre de la Selva. Feia en la versió català del Llibre de la Selva el personatge de l'Os Balú. És sensacional. I així, bueno, ja em dedicaré també a això, a si guanyes duros.
Bueno,
pues així ja està. Veus. Per l'altre, no m'he assabentat de res del món, perquè com que he estat centrat en preparar això del Jordi Vila i de Friends, doncs...
Bueno, el món com segueix, com sempre.
Sí. La FIFA inhabilita ja definitivament Rubiales durant 3 anys, que no s'havia parlat més d'aquest senyor. Fixa't que tampoc ja no... ja està, no? Ja... Doncs 3 anys d'inhabilitat ja, perquè era provisional, l'havien inhabilitat uns mesos, i ara sembla que sí. Va, el tema Israel no deixem-ho. L'economia es manté estable, es veu que, bueno, clar, només ha pujat els preus un 3,5%, com els sous, igual, sí, cada any. I... ja està. I no hi ha robatori, roben 5... Mira, parlant del tema de lo que val i lo que no val, i lo que val la pena i no val la pena, notícies de successos. Robatori, roben 56 tones d'oli d'oliva.
Sí, ja va passar fa dies, això.
Què et sembla? Milió d'euros.
Va passar fa dies, això.
Sí, ara...
Hosti, l'altre dia vaig provar ja l'oli d'aquest any, que tenia 10 dies des que havia sortit del trull. N'hi haurà poc, no me'n tocarà gaire, però no. Espectacular,
sí.
Oh.
Has aconseguit sensibilitzar la gent a través d'aquest programa o no? A qui correspongui.
No, això ja està fet. Això ja està fet, però vaig provar-lo aquest dissabte, abans del partit, i havies de veure la locura de tirar oli al plat i la gent anar sucant pa...
Sí, clar, aquestes fires que hi ha de fires d'artesania i tal, que abans venia el molí d'oli Jordi Lluc o qualsevol altre que posava allà una mica de platets amb... Això s'ha acabat, no, suposo?
Home, preu que va.
Home, pots comptar que hi haurà una maniobra de distracció i et prendran el plat directament cap a casa.
El preu que va, ja et dic jo que... mira, comprar 5 litres o el litre d'oli d'oliva anirà als 10 euros, com a mínim.
Com a mínim,
El bo, El bo. El bo, ara. Després també hi ha els refinats, els que, hi ha més... Però el bo, jo 10 euros, sí, segur. Sí. L'altre dia un amic meu em va dir que en un súper d'aquí a Vilafranca, que és barato, una ampolla d'oli d'oliva de marca, però d'aquests suave, que posava suave, 9,60. I posava suave, és a dir, no era d'una acidez gran ni res. Bueno, jo el que vaig provar estava tan bo que quasi em vaig atipar de pa.
Sí, sí.
Em vaig atipar de pa. I això, el plat que venia era boníssim.
Els meus fills els hi passa igual, eh? Sempre que van a una fira i troben mostra d'oli, que aquesta vegada... Bueno, ara ja són grans i no són... Però quan eren més petits, que no tenien cap mania, jo és que fins i tot m'allunyava quan dient no són meus.
Escolta, jo he arribat a casa i m'he fotut una llesca de pa amb oli i sal i una mica de formatge. Bueno, sal no me'n tiro
ara. Una mica torradet, potser?
Sí, sí. Però sal no me'n tiro ara.
I si tinguessis llar de foc, que funcionés, vaja... punxar el pa, aquell procés, i deixar que es cogui amb el foc i un cop torradet allà amb l'olor a fum,
fins i tot. Sí, ja demanes molt.
Vinga, i una llet, si vols, i després oli.
Tu ja demanes molt. Jo ja tinc la torradora, que va més ràpid.
Sí, també és veritat.
No és el mateix gust, evidentment.
No és el mateix gust. Però bueno, podríem fer un esprai. Podríem fer un esprai per fer gust de llar de foc, també.
Sí, home, iuix. No.
Inventar-te la torradora. Torradora amb sabor a llar de foc. I llavors uns aspersors allà a la torradora, una miqueta així de perfum, que quan treguis el pa ja et faci olor a llar de foc.
I després vaig prendre un plat, que era un cap de llom, o no sé com es deia, cap de cony.
No, cap de cony no, cap de llom.
I aleshores crec que era així. I aquest amic meu tenia una olla a casa, una cosa rara.
Una perola.
No, una infraestructura elèctrica. I llavors poses allò allà, ho cou a baixa temperatura, atenció, 18 hores,
Sí, que és una espècie de...
No, poses a dins, tapes...
Sí.
I programes i ja està.
És com una olla a pressió.
Tu te'n vas a dormir a baixa temperatura, molt baixa.
Deixes fer.
Que no gasta gaire, perquè jo li vaig dir, però tantes hores, dius que va molt lentament.
No, perquè està 30 graus, 30 graus.
Molt lentament. I quan va treure-la, em va dir, vine, que t'ho ensenyaré. Va treure-la i amb una forquilla tota la carn caia.
Sí. És brutal.
Boníssim.
A veure si en regalen una d'aquestes, va.
Home, és brutal, perquè moltes vegades aquests plats més complicats necessiten moltes hores de forn. I avui dia, si tens el forn elèctric, que els té tothom, el que val.
Ah, sí.
I aleshores, per això, llavors aquest aparato, es veu, em va explicar ella, jo ara no.
No, pot ser.
Però m'ha dit que ho fa molt, que gasta molt poc.
Sí. Bueno, doncs ja ho saps. Va dir ell. Home, i si t'ho muntes bé, més o menys, amb una... Escolta, arribes a casa a les 7 de la tarda, poses això, vinga, va, el tros, pum, tanques, i a les 11 del matí del dia següent ja estàs per fer el dinar, obres, ja tens a punt, fas una guarnició i tal, aquella carn, vinga, i una salseta que hagis fet pel damunt, i ja tens el dinar fet, tu.
Nosaltres després vam fer també com uns frijoles amb no sé què, però amb un punt de picant, que va molt bé per l'ojete, però boníssims també. I després vam fer també uns nachos que va fotre... Molt bé, tu.
Nachos tot... no cuits el lents.
No, però la salsa la va fer ell i estava boníssima.
Perquè les crispetes no es poden fer, no? Cocció lenta. T'ho imagina't. Ara faig les crispetes. Pa!
No.
D'aquí 3 hores, pa!
Jo en feia moltes abans de crispetes. Era un crispetòmano.
Crispetòmano, sí.
Però ara no.
Un palomintòmano.
Em fa mandra. Però abans m'havia fet moltes.
Sí.
Era una de les meves aficions, fer-me crispetes jo. Me'n feia salades, amb sucre...
Ara déu-n'hi-do, perquè hi ha aquests sobres que...
Sí, però jo passo.
Que d'allò que es veu que, bueno, no sé si són molt sans o no, perquè deixen una bona dosi de llard, però...
Home, de mantega. Però no ho sé, tu, a mi... Ja n'he fet, eh? No vull ser més papista que el papa, perquè jo me n'he fet. Però jo sempre com me'n comprava a casa i les feia jo. Mira, m'agradava, perquè me'n va ensenyar una senyora que ens venia a cuidar quan érem petits, de Terol, d'un poble allà a Terol, i la senyora, jo m'hi fixava i em vaig aprendre. Mira.
Recordo aquesta conversa mateix, que la vam treure en aquest programa, algo així com fa, molt poquet, 4 o 5 anys.
O 6.
Vull dir que
les coses tornen. I segueixo sense fer...
Home, que amb 4 o 5 anys no haguem parlat més de crispetes també és preocupant,
Segueixo sense fer-ne. Bueno, l'has tret tu el tema, que jo estava parlant de caps de llom i cap de cataguata.
Sí, que si amb la cocció lenta es podria fer crispetes, no? Vull dir, pa, pa. No, pa, no, ha de ser lenta.
Jo me les feia amb sucre.
Pa.
Que és un merder.
Sí, no, i va, sé que va trucar molta gent esperonada pel tema aquest de la cocció. Fins i tot vaig buscar per internet, pel YouTube, receptes de crispetes. I vam localitzar una que efectivament et va emocionar i tot perquè era com la feia la teva cuidadora.
Sí.
La persona que us cuidava a Barcelona.
Sí, amb sucre. I, hòstia, estaven, a mi m'encantaven. Quedava el sucre caramelitzat. El que passa que has de netejar ràpid la paella i tot perquè el sucre es... Sí, de fet, de veritat és un merder. Perquè el sucre solidifica i llavors allò no ho treu ni Déu d'allà. Crec que una feinada. I bé, vaig cometre algun error alguna vegada, però és que no ho sé, ho he de tornar a mirar perquè... Però bueno, ho feia ja, bé, ja, ja, ja. Quedaven bé.
Sí, sí. Quedaven el secreto de les palomites más sabrosas, con leche. Feien leche, que les fan...
A mi la llet no m'agrada.
I llavors amb mantequilla, que era com fer les palomites con mantequilla. Ah, i posa'm música, només. Vale, vale, però ja està. Escolta, una cosa, abans de que se'ns acabi el temps, que mira, ves per on, han aconseguit ja que el temps ens apreti. Hosti, que m'he quedat impressionat d'una notícia que surt avui, per exemple, al 324, i que fa referència a l'escriptor Peter Calding.
Calding Klein.
Gansing. Calding Klein. És un escriptor, o era, que feia un monòleg a Barcelona, ell mateix, de la seva autoria, i resulta que va morir damunt de l'escenari. Hosti, que la gent... Jo m'imagino el llullo de la gent de dir... Està actuant. Clar, estàs damunt de l'escenari i se't desploma un senyor i penses... Està actuant. Està ara... Ah, i vas mirant. Ara vindrà algú que... No, doncs l'escriptor novaiorquès Peter Calding era l'escenari de la sala Cronopios quan es va començar a trobar malament. Instants després caia mort a terra. L'autor estava en plena actuació d'un monòleg que no ha pogut, evidentment, acabar. Bueno, gràcies per la notícia, gràcies al periodista.
Gràcies,
perquè ens ha aclarit.
L'ha clavat. Quin puto crac. No l'ha pogut acabar. Hòstia, que nos devuelvan el dinero.
Doncs va passar aquest divendres, a la sala del Raval de Barcelona, prop del MACBA, que actuava aquest senyor en plan monòleg i es desploma.
A mi em passa això i marxo amb un mal rotllo a casa.
Jo, primer de tot, marxo amb un rotllo perquè suposo que la primera reacció de tothom és... quedar-se allà a la butaca. Què passarà ara? Ah, tio, aixeca't, que ja està, ja s'ha acabat d'actuar. Tu, i potser van passar dos minuts. I ja m'imagino que jo, que el regidor, regidora, que hi havia el director, directora de l'obra, clar, que va dir, este tio se nos ha muerto, que esto no tocava en el guión. Esto no estava. Doncs sí, tu ja pot fer.
Va, au, marxem i no parem de parlar de morts, ja, tu.
Sí, últimament. Vinga, ara us deixo amb el Marc Pujol i algú altre que farà l'informatiu. Però el Marc Pujol segur.
Fantàstic. Bé. Thank you.